A mig matí. Doncs a mig matí engeguem Oblidades per la Història amb Isabel Jové. Bon dia, Isabel.
Bon dia.
Doncs recordem aquest espai quinzenal on cada programa la Isabel ens parla de dones que, a més, ella ha retratat i que han estat oblidades per la història.
Així és.
I avui on ens portaràs?
Mira, avui us parlaré de dues persones, perquè són germanes.
Sí?
I està bé que parli d'elles conjuntament, no?
Molt bé.
Una va ser la Vanessa Bell, que va ser pintora impressionista i una de les introductores a l'impressionisme a Anglaterra, i va ser la germana gran de Virginia Woolf. La Virginia Woolf sí, és més coneguda, però té un interès que ja parlarem ara també.
Perfecte.
Que ja sabem que ella va ser novel·lista, va arribar a ser assagista, editora i crítica, no? I va ser una de les escriptores més influents del modernisme literari del segle XX. Llavors, bueno, nosaltres començarem dient que la Vanessa i la Virginia Stephen, que es deien així, van néixer al si d'una família molt ben relacionada amb la societat literària victoriana. Tant el seu pare, Leslie Stephen, que era biògraf i editor, com la seva mare, Julia Jackson, havien estat casats prèviament i tots dos s'havien enviduat, s'havien quedat sense el consorte, no? Llavors tenien fills d'aquests matrimonis, no? I quan ells dos es van casar, van tenir-ne quatre més, la Vanessa, el Toby, la Virginia i l'Adrian.
Molt bé.
Després, com que corrien aquells temps, les noies no van anar a escola, com ho van fer els seus germans, però això sí, van ser molt ben educades per professors particulars i pel seu propi pare, a casa seva. I val a dir que comptaven amb una esplèndida biblioteca allà. Com que, bueno, el pare era biògraf i editor, doncs tenien una biblioteca molt, molt completa, no? La Vanessa, a la que ja li agradava pintar des de ben petita, va rebre lliçons de dibuix d'un professor que es deia Enerberg Cook, Enerberg Cook. I abans de poder assistir l'any 1896 a l'Escola d'Art de Sir Arthur Cope. I des de 1901 en endavant va freqüentar la Royal Academy com a estudiant de pintura. Quan ella va començar a l'escola tenia 17 anys. I quan va poder entrar a la Royal Academy en tenia 22.
I la música que escoltem avui, Isabel?
Mira, la música és d'una compositora que va néixer, més o menys com elles, va néixer en 1886. Doncs la Rebecca Clark, que també se la coneix pel seu pseudònim que ella utilitzava, Anthony Trent. O sigui, ja utilitzava ella un pseudònim masculí, no?, per alguna raó desconeguda, Després, no sé si he dit que la Vanessa havia nascut a Londres el 1879 i la Virginia, que era 3 anys més jove, va néixer també a Londres a 1882. O sigui, que estan lligades una mica perquè també és anglesa, aquesta Rebecca Clark, i també per les dates de naixement.
Molt bé.
Bé, doncs pel que fa a la Virginia, us diré, com tots sabem, de fet, que es va dedicar principalment a escriure i cal dir que al llarg de la seva vida es va veure assetjada per canvis d'humor periòdics i malalties associades. És a dir, que agafava unes depressions i malalties d'aquestes del cap, no? Les primeres depressions li van venir provocades perquè la seva mare va morir quan ella tenia 13 anys només, I també ho va fer, va morir poc després la seva germanastra, a la que ella estimava molt, saps? Després també el seu pare va morir, però ja ella tenia 23 anys, però entre tot aquest temps ella ja estava malament, no? Bé, doncs això era així, a la vida d'aquesta dona, no?, de la Virginia Woolf. El que cal dir és que un cop que es van quedar orfes els germans al districte de Bloomsbury, que era un barri més informal, on van començar una nova vida sense lligams, juntament amb els antics companys universitaris d'en Toby, que és el dels dos germans el més gran, no? A aquest grup inicial de joves desenfadats que cercaven una vida sense lligams, s'hi van anar afegint artistes i artistes de tota mena, no? Per exemple, l'escriptor Edward Morgan Foster, l'economista també John Maynard Keynes i intel·lectuals de la talla dels filòsofs Bertrand Russell i Ludwig Wittgenstein. O sigui que són gent molt coneguda, aquests, i importants en aquest moment, i que sempre van aportar una manera de llibertat, no?, en una societat que era molt, molt estricta, la societat victoriana, no?, i ells van ser els que van començar, doncs, a trencar amb tota aquesta cosa que controlava tant a la gent, no?, i a les coses com es feien i tot això. Bé, doncs aquests joves de Bloomsbury van ser els primers que van explorar la nova moral, la llibertat de costums, l'elitisme també i la seducció. Eren molt especials, no? L'any 1907, la Vanessa Stephen, encara, es va casar amb el crític d'art i també membre del grup Clive Bell. Per això ella després va dir Vanessa Bell, no? Amb el que van tenir una relació oberta, com de fet ho feien quasi tots els components del grup. La Vanessa va tenir dos fills amb en Cliff, i un d'ells, més endavant, quan era un noi jove, va morir justament a la Guerra Civil Espanyola, quan anava conduint una ambulància. Ho dic perquè és una cosa interessant, perquè la sapiguem, que va morir a la nostra guerra, no?, a la guerra d'aquí. I després va tenir una altra filla amb una altra persona, no?, amb el pintor bisexual Duncan Grant. I aquesta filla va ser la futura escriptora Angelica Garnett. Es veu que es casaria amb un senyor que es deia Garnett, no? Es canvien els cognoms i és per això. I cinc anys més tard, el 1912, es va casar la seva germana, la Virginia, amb l'escriptor de política, de tema polític, Leonard Woolf, i també membre del grup de Bloomsbury. La parella no va tenir fills, però cinc anys després del matrimoni, doncs van crear la cèlebre editorial Hogarth Press, que va editar tota l'obra de Virginia i la d'escriptors rellevants com ara, per exemple, Catherine Mansfield, T.S. Eliot o inclús Sigmund Freud. Bé, doncs, durant el període d'entreguerres, la Virginia Woolf va ser una figura significativa a la societat literària de Londres. Les seves obres més reconegudes inclouen novel·les com ara La senyora Dalloway, de 1925, El far, de 1927, Orlando, 1928, Les zones, 1931, i també el seu llarg assaig, Una habitació pròpia, gràcies al qual Virgínia va ser redescoberta durant la dècada dels 70, perquè ella va ser oblidada un cop va morir, no?, també. Però després, el 1970 i pico, va ser redescoberta per les feministes, no? Perquè en aquest assaig es pot llegir: una dona ha de tenir diners i una habitació pròpia si ha d'escriure ficció. I aquest va ser un dels textos més citats pel moviment feminista, no? O sigui que la Virgínia té molta importància amb aquest tema de les dones oblidades, perquè si no arriba a ser per les feministes, uh-huh, i per aquest escrit que ja havia fet, doncs igual seria oblidada també, no? I segurament també el bo que va tenir ella va ser que al tenir una editorial, Howard Press, que era seva, uh-huh, i del seu marit, doncs clar, tota la seva obra va ser editada en el seu moment.
Sí, que si no, d'altra manera
poder no hagués estat així, no?
Sí, segurament, no?
Sí. Bé, per altra banda, la seva germana, la Vanessa, era una incansable treballadora i escrutadora de noves formes d'art, no?, que ella va desenvolupar interessant-se pels corrents culturals de tot el món, no?, sense limitar-se a allò que es feia a la Gran Bretanya, no?, aportant així noves idees que van tenir un gran impacte en el desenvolupament de la pintura a Anglaterra i també a Europa. I aquesta força i radicalitat en el seu treball contrasta molt amb el sobrenom que li havien posat els del grup de Bloomsbury, que li deien la Santa.
Mira.
Perquè ella tenia un caràcter dolç i tenia molta facilitat per escoltar i ajudar en els problemes que tenien els demés, no? A més, ella cuidava amb cel dels seus fills i es va mantenir sempre molt a prop de la seva germana. Va ser la seva més propera confident i per a la Virginia Woolf, la seva germana va ser sempre una mena de mare protectora, que a més li dissenyava exquisidament les portades originals dels seus llibres.
Ah, molt bé.
Bé, respecte a la Virgínia, hem de dir que encara que la seva inestabilitat emocional ben sovint va influir en la seva vida social, la seva productivitat literària va continuar amb poques interrupcions fins a la seva mort. Mm-hmm. I aquest fet, com segurament molt sabreu, va ser un fet molt trist perquè la Virginia Woolf va posar fi a la seva vida l'any 1941, quan tenia 59 anys. Es va deixar ofegar per les aigües del riu Ous i posant-se pedres a la butxaca, no? Va deixar una carta escrita al seu marit que li deia, doncs, que havia estat molt bo amb ella, que no volia donar-li més problemes, no? La malaltia va poder segurament més que no pas ella, però també cal pensar una mica que això es va produir durant els anys de la Segona Guerra Mundial. I si tenim en compte que el seu marit era jueu, doncs tot això segurament no va ajudar gens, perquè podia haver contribuït, no?, a crear-li amb ella una tensió excessiva, no?, que no va saber resistir, no?
Segurament.
És possible. I pel que fa a la seva germana, després d'aquest aconteixement dolorós, no?, ella va continuar treballant i no va ser fins l'any 1961, 20 anys més tard que la seva germana, que la Vanessa Bell va morir d'un infart a casa seva a Charleston, on vivia llavors. Avui en dia ha estat per fi reconeguda com una de les retratistes més influents del segle XX i com una innovadora artista que va introduir noves inquietuds en el camp de la pintura anglesa i també europea. A més, va ser una de les primeres experimentadores de la fotografia. Però també en l'àmbit social va ser pionera, posant de relleu les antiquades idees victorianes sobre la fèrrea educació dels nens i reivindicant el pacifisme. Era pacifista i lluitava per aquests temes, no? Ella lluitava pel pacifisme i pensava que era l'únic camí pel desenvolupament dels pobles. I tenia tota la raó, jo penso, eh?
Sí.
Però mira, encara estem liats amb les guerres, és horrorós.
Sí, sí, sí.
També en el camp dels sentiments i la sexualitat va ser innovadora, com una autèntica antecessora del moviment queer i de la llibertat sexual. O sigui que una total innovadora amb tota mena.
Imagina't
tota
si fa
mena.
Anys, no, Isabel? A més.
Sí, sí, sí. Doncs aquí ho deixem, això.
Molt bé. Doncs tornem d'aquí 15 dies a Oblidades per la Història.
Molt bé.
Que vagi molt bé, Isabel.
Igualment,
bon dia.
Bon dia.